Per fer front a la reducció d'una hora lectiva dels docents. Malgrat la mesura, la convocatòria de vaga es manté per finals de mes. Sergi Corral.
Des del sindicat USTEC, Yolanda Segura considera que falten molts acords per complir, mentre des d'Educació no entenen el manteniment de la vaga. La portaveu de Comissions Obreres, Marga Rom Martínez, lamenta que es trenqui la unitat sindical.
Hem sigut conseqüents amb les nostres paraules i amb la nostra promesa, i res més.
I ara aquesta convocatòria de vaga enmig d'un procés de negociació de forma unilateral per part d'un sol sindicat, doncs no ens sembla gaire adequada.
També la Intersindical convoca una aturada de tot el sector sanitari pels dies 24 i 25 de gener, coincidint amb la vaga de metges previstes pel 25 i 26.
Les demandes són similars: més plantilla, millores retributives i més inversió. El coordinador sanitari de l'Intersindical, Néstor Sastre, s'expressava així.
El còctel és explosiu. És tot allò que tu no tinguis que se te'n va, ho hauràs de reforçar amb gent d'altres zones. I quan dic d'altres zones, vull dir, doncs, extracomunitaris, bàsicament.
La campanya de trànsit de les festes de Nadal es tanca a Catalunya amb 8 morts en 7 accidents, una víctima més que el 2019.
A tot l'estat, en el mateix període, han perdut la vida 46 persones, amb una reducció del 25%, però en tot l'any s'ha incrementat un 4%. El ministre Fernando Grande Marlaska demana una reflexió.
La siniestralidad en carretera, como sabéis, nunca es buena, puesto que solo un muerto ya es demasiado. Más cuando hablamos de 1.145 personas fallecidas prematuramente en las carreteras españolas. 3 cada día. Una cifra que nos debe hacer reflexionar.
Veïns i Ajuntament dels Pallaresos, al Tarragonès, s'oposen frontalment a la instal·lació d'un centre residencial d'atenció educativa per menors.
L'alcalde Jordi Sans assegura que la negativa és per qüestions urbanístiques, mentre que des del Departament de Drets Socials, la secretària d'Infància, Núria Valls, creu que és una excusa.
Som un poble amb un nucli antic, que és el casc antic, que és molt, molt, molt petit, i estem conformats amb 3 grans urbanitzacions. A Tarragona tenen moltes més possibilitats i un ventall més gran d'oportunitats.
No han fet res dolent, aquests nens i nenes. Simplement es troben en una situació de vulnerabilitat.
En cultura, una exposició, un recital i una xerrada són els actes que ha programat la Biblioteca Pública de Lleida aquest mes de gener per commemorar l'any fuster.
La mostra, sota el títol Una vida il·lustrada, està promoguda per la Institució de les Lletres Catalanes i ha anat itinerant fins ara arreu del territori català.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
La mostra, que es podrà veure fins al 3 de febrer, repassa la vida i l'obra de Fuster i va acompanyada d'una selecció de documents per endur-se en préstec. L'exposició es pot veure al claustre de l'àrea infantil i juvenil.
I en esports, el balaguerí Robert Martínez és el nou seleccionador de Portugal. Roger Sánchez, bona tarda. El tècnic ja ha estat presentat aquest migdia, signa fins al 2026 i arriba a la banqueta portuguesa després de 6 anys com a seleccionador belga, amb el tercer lloc al Mundial de 2018 com a fita més destacada.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farney, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores, el vent encara es deixarà notar en molts indrets del territori, sobretot cap a les cotes més altes del Pirineu i del Prepirineu i també cap a la meitat sud del país, cap a les zones una miqueta més elevades. És aquí on ha de bufar amb més intensitat i des que el Servei Meteorològic de Catalunya mantenim aquest avís activat respecte a la intensitat d'aquest vent. Pel que fa a l'estat del cel, mantindrem aquest cel més ennuvolat cap a la cara nord del Pirineu, aquí també amb una precipitació, amb una cota de neu que ha de rondar els 1.200 metres, tot i que puntualment podria arribar a baixar fins als 1.000 metres. I a la resta del Pirineu també hi arribaran els núvols, tot i que han de ser una miqueta menys compactes que cap a la cara nord. També hi haurà alguns núvols aquí d'inici de la tarda cap a la zona de l'Alt i Baix Empordà i podria descarregar alguna precipitació, en qualsevol cas molt puntual i també feble. A la resta del territori, en canvi, pot haver-hi alguns núvols, però el sol ha de ser el protagonista i també mantindrem aquest ambient agradable i suau, sobretot cap a la zona del litoral i prelitoral, també com a conseqüència del mateix vent que tendirà ja a afluixar de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La polèmica ha centrat de nou l'inici del segon trimestre escolar, la incorporació de 3.566 mestres i professors nous per fer front a la reducció d'una hora lectiva als docents no ha impedit el creuament de retrets entre el conseller d'Educació i el sindicat majoritari, USTEC.
Josep González Cambray ha criticat la vaga convocada pel sindicat el dia 25 i 26 d'aquest mes, sobretot després que avui ha entrat en vigor una de les mesures que va apaivagar la darrera convocatòria d'aturades, la reducció d'una hora lectiva per a mestres i professors. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, ha respost al conseller des de la xarxa i diu que les posicions estan encara ben allunyades.
Sigui com sigui, més d'un 1.300.000 alumnes han tornat aquest dilluns a les aules per iniciar el segon trimestre escolar. Ana Ruiz.
Els mestres de primària i els professors de secundària redueixen a partir d'avui una hora setmanal el temps de classe a l'aula i recuperen d'aquesta manera l'horari previ a les retallades, una de les seves principals reivindicacions durant les vagues del curs passat. Per compensar-ho, més de 3.500 nous docents s'han incorporat al sistema. En aquest context, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, diu no entendre la convocatòria de vaga del sindicat USTEC i la seva portaveu, Yolanda Segura, deixa entreveure que l'hora lectiva és un acord ja amortitzat perquè n'hi ha d'altres pendents. Són declaracions a la xarxa.
Hem sigut conseqüents amb les nostres paraules i amb la nostra promesa, i res més.
Una convocatòria de vaga que USTEC ha convocat de manera unilateral i que el sindicat Comissions Obreres lamenta perquè s'ha trencat la unitat sindical. Tot i això, Comissions manté perfil propi davant el sindicat USTEC, també davant Educació. Una de les principals negociadores del sindicat és Margarro Martínez, també en declaracions a la xarxa.
I ara aquesta convocatòria de vaga enmig d'un procés de negociació de forma unilateral per part d'un sol sindicat, doncs no ens sembla gaire adequada.
Es preveuen nous contactes aquesta setmana entre Educació i els sindicats per avançar en el document d'acords pendents i clarificar l'escenari.
Més mobilitzacions. La Intersindical convoca una aturada de tot el sector sanitari per als dies 24 i 25 de gener. Una mobilització que coincideix amb l'organitzada pel Sindicat Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat pel 25 i 26. Les demandes són similars: més plantilla, millores retributives i més inversió. David Navarro.
Segons la Intersindical, es convoca tot el sector a la vaga perquè els problemes de la sanitat no són exclusius d'un únic col·lectiu. Sous precaris i males condicions laborals que condueixen al col·lapse. Per això cal apujar salaris i complements, augmentar plantilla i cobrir absències a banda de baixar ràtios. D'aquesta manera, segons ha explicat el coordinador de la Intersindical a l'àmbit sanitari, Néstor Sastre, es podria evitar la fugida de professionals.
El còctel és explosiu. És tot allò que tu no tinguis que se te'n va, ho hauràs de reforçar amb gent d'altres zones. I quan dic d'altres zones, vull dir extracomunitaris, bàsicament.
Jubilacions voluntàries als 60 anys o una xarxa única, pública i gratuïta són altres de les demandes de la Intersindical. El sindicat rebutja per insuficient la pujada salarial acordada entre Salut, les patronals, UGT, Comissions Obreres i el Sindicat d'Infermeria SATSE.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, sense avenços en les negociacions de pressupostos.
S'està a l'espera dels resultats de la nova reunió que han mantingut Esquerra i PSC aquesta tarda. Els republicans creuen que només falta voluntat per tancar un pacte, mentre que els socialistes esperen resposta a les seves demandes. Per la seva banda, Junts reclama recuperar el tarannà independentista per tirar endavant els comptes.
La polèmica se centra ara en la cimera hispano-francesa de la setmana que ve, Mont Carvajal.
Després d'un cap de setmana sense reunions amb Esquerra Republicana, la portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha dit que ara li toca al president moure fitxa.
I també és el responsable de que Catalunya pugui tenir uns pressupostos, si no és amb nosaltres, haurà de buscar altres suports. És obligatori que Catalunya tingui uns pressupostos pel bé dels catalans i les catalanes.
També Junts per Catalunya manté la mà estesa per als pressupostos, si bé no es reuneixen amb el govern des del 22 de desembre. Pel que fa a la cimera hispano-francesa que se celebrarà a Barcelona el proper dijous 19 de gener, els comuns i el PSC la valoren, els socialistes a més esperen que el president aragonès hi tingui un paper, mentre que Junts, en canvi, la rebutja de ple. El portaveu de Junts, Josep Rius, l'ha qualificat de menysteniment cap al 80% dels catalans.
Aquesta trobada, disculpin, és un menyspreu cap a la majoria parlamentària independentista que hi ha al Parlament de Catalunya i també cap a la immensa majoria de catalans, aquell 80%, que volen que el conflicte entre Catalunya i Espanya se solucioni amb l'exercici del dret a l'autodeterminació dels ciutadans de Catalunya.
Mentrestant, Esquerra Republicana és l'única formació que manté optimisme respecte a la imminència d'un acord per als pressupostos i com Junts per Catalunya participaran les mobilitzacions contra aquesta cimera.
Notícies en xarxa.
La campanya de trànsit de les festes de Nadal s'ha tancat a Catalunya amb 8 morts en 7 accidents, fet que representa una víctima més que el 2019, l'últim referent prepandèmia. A tot l'estat, en el mateix període nadalenc, han perdut la vida 46 persones, amb una reducció del 25%, una dada, però, que contrasta amb un increment anual del 4%. Jordi Casino.
Tot i que des del Servei Català de Trànsit el període nadalenc no es considera una operació especial entre el 22 de desembre de l'any passat, quan van començar les vacances escolars, i aquest diumenge, dia 8 de gener, han mort a les carreteres catalanes 8 persones en 7 accidents, una més que el 2019, any de referència prepandèmic, tot i que 4 menys que l'any passat. A nivell de tot l'estat, el període nadalenc s'ha tancat amb una reducció de morts del 25% respecte a fa 3 anys, una bona notícia que contrasta amb un increment anual de morts del 4%. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
La siniestralidad en carretera, como sabéis, nunca es buena, puesto que solo un muerto ya es demasiado. Más cuando hablamos de 1.145 personas fallecidas prematuramente en las carreteras españolas. 3 cada día. Una cifra que nos debe hacer reflexionar.
La dada espanyola amb aquest increment de morts del 4% contrasta amb la xifra catalana, que va tancar l'exercici del 2022 amb una reducció de les víctimes del 10%.
Encara parlant de mobilitat, Renfe ha començat aquest dilluns a retornar les fiances dels abonaments gratuïts. Ho poden fer totes aquelles persones que hagin realitzat un mínim de 16 viatges. Els usuaris que van pagar en efectiu podran reclamar-les a partir del proper diumenge. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
No recuperaran els diners, en canvi, els usuaris que no hagin realitzat aquests 16 recorreguts. Tampoc podran reclamar els que en 3 ocasions o més hagin reservat plaça en un tren de mitja distància i, finalment, no hagin viatjat. Els usuaris que haguessin adquirit el títol bonificat amb targeta de crèdit rebran la fiança de forma automàtica. Els que paguessin en efectiu poden reclamar-les a partir del diumenge 15 a qualsevol estació de Renfe. Tot i el retorn de les fiances, la bonificació dels bitllets de Rodalí i mitja distància es mantindrà aquest 2023. Les noves targetes ja es poden comprar i seran vàlides fins al 30 d'abril, moment en què retornarà la fiança amb les mateixes condicions que en aquesta primera tanda.
I encara en l'àmbit ferroviari, l'edifici modernista de l'estació de les Planes dels Ferrocarrils de la Generalitat tornarà al seu aspecte original. El projecte que començarà a executar-se aquest any inclou l'eliminació de l'actual marquesina. Cugat Media, Sergio Morales.
Les obres per reformar l'edifici de l'estació de les Planes per tornar-lo al seu aspecte original començaran aquest any. El canvi principal serà l'eliminació de la marquesina de l'edifici, que es va incorporar anys més tard de la seva inauguració, i ara, amb l'andana principal, ha perdut la seva funció. A més, suposa un esforç arquitectònic important per a l'edifici que es vol eliminar per evitar malmesos innecessaris. A part de la retirada de la marquesina, s'hi farà una rehabilitació per recuperar els ornaments i la paleta de colors original, que s'ha anat perdent arran de diverses reformes que hi ha hagut al llarg dels seus més de 100 anys d'història. També reformarà el vestíbul de l'edifici per recuperar els materials i colors propis, s'arreglaran desperfectes i es millorarà l'accessibilitat. L'estació es va fundar l'any 1916 com una avançada del tren que arribaria al Vallès uns anys més tard i és d'estil modernista tardà.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Presó provisional pel presumpte autor de l'apunyalament mortal de la via Júlia a Barcelona.
El jutge ha decretat l'ingrés a la presó comunicada i sense fiança per al presumpte autor de l'apunyalament mortal d'un home a la nit de Reis a via Júlia. L'home ha passat aquest dilluns a disposició judicial després que els Mossos d'Esquadra confirmessin que era qui havia fet la ganivetada mortal. La investigació policial continua oberta perquè podrien haver-hi més persones implicades en la baralla que va propiciar el crim. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'home s'ha acollit al dret de no declarar davant del jutge que ha obert causa per l'assassinat.
Hi ha el detingut a Vilafranca com a presumpte autor de la retenció il·legal i violació d'una menor la matinada de dissabte en sortir d'una discoteca, passarà demà a disposició judicial. La menor va presentar denúncia als Mossos després de poder sortir de casa del presumpte agressor. Ràdio Vilafranca, Sergi Anson.
Ahir l'Alt Penedès es despertava amb la notícia de la detenció d'un home de 35 anys acusat d'haver retingut i violat una menor a la sortida d'una discoteca de Vilafranca la matinada de dissabte. La jove, quan va poder escapolir-se, va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra que van obrir una investigació per esclarir els fets. Ràpidament, la policia va poder identificar i localitzar el sospitós, així com el domicili on vivia. Finalment, el va detenir poques hores després de l'agressió sexual, dissabte a la tarda, a casa seva. La policia no només l'ha arrestat per un delicte d'agressió sexual, sinó també per detenció il·legal. Per la seva banda, l'Ajuntament de Vilafranca feia públic també ahir a la tarda un comunicat on condemnava rotundament l'agressió i qualsevol mena de violència masclista. Des de l'Ajuntament es vol mostrar l'absolut suport a la víctima i a la seva família i recorden que continuaran treballant per tal d'erradicar aquesta xacra. Finalment, també des del consistori s'espera que el sistema judicial respongui amb contundència i estableixi una condemna exemplar.
I la investigació dels Mossos d'Esquadra descarta que hi hagués agressió sexual en les polèmiques imatges enregistrades a la discoteca Huaca de Sabadell a finals de 2022 i que es van fer virals.
I així ho ha conclòs la investigació dels Mossos d'Esquadra, que ha revisat les càmeres del local i després d'interrogar diversos testimonis. També, segons fonts policials, en l'anàlisi toxicològic s'ha descartat que la jove de 16 anys que apareix en l'enregistrament fent una fel·lació estigués sota efectes de la droga. El treball policial, però, no ha acabat i se segueix amb les indagacions per trobar el o els responsables de la difusió de la gravació. El càstig, tal com recull el Codi Penal, pot ser de fins a un any de presó.
Polèmica al municipi dels Pallaresos, al Tarragonès, per la instal·lació d'un centre residencial d'atenció educativa per menors, els pares dels quals no se'n poden fer càrrec. Veïns i ajuntaments s'hi oposen frontalment, mentre des del Departament de Drets Socials lamenten els recels i prejudicis del municipi. Helena Puigdueta.
L'Ajuntament fins i tot ha suspès durant un any l'atorgament de llicències d'obres i usos, fet que alguns interpreten com un intent de frenar l'obertura del centre. En declaracions a la xarxa, però, l'alcalde Jordi Sans desvincula una cosa de l'altra.
Som un poble amb un nucli antic, que és el casc antic, que és molt, molt, molt petit, i estem conformats en tres grans urbanitzacions. A Tarragona tenen moltes més possibilitats i un ventall més gran d'oportunitats.
Però la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Núria Valls, qualifica d'excusa aquests arguments, puntualitzant que aquests nanos no necessiten cap servei especial i lamenta que, malgrat tot, se'ls estigmatitzi.
No han fet res dolent, aquests nens i nenes. Simplement es troben en una situació de vulnerabilitat i, com a societat, al contrari, hauríem d'estar més oberts a poder protegir-los.
La secretària d'Infància recorda que es tracta d'un grup de 20 infants d'entre 6 i 14 anys que necessiten un canvi d'ubicació perquè el centre de Tarragona on viuen actualment no reuneix les condicions necessàries.
Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida han tancat el 2022 amb la gestió de gairebé 17.000 expedients. Es consolida així el servei d'assistència OH 360 social, que inclòs el WhatsApp com una eina per facilitar els tràmits electrònics. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Per facilitar i agilitzar les gestions, des de fa uns mesos els usuaris poden aportar la documentació als serveis socials a través de WhatsApp. Tal com explica el PENCAP Miquel Puelló, la millora de l'accessibilitat als drets socials és imprescindible.
Són imprescindibles per facilitar l'accés, especialment les persones més vulnerables o les persones amb menys recursos són les que s'han de relacionar en múltiples ocasions amb l'administració i amb els serveis socials. Per tant, facilitar-ho, reduir el volum de documentació, sobretot de documentació en paper, que han d'aportar, és important.
El Servei d'Assistència Telefònica per Tràmits Electrònics, OH360, instaurat per la Paeria el 2021, és el model establert per la majoria de consistoris.
Vist per sentència, el judici contra el primer veí de la Casa Ursola de Barcelona que el grup inversor propietari del bloc vol desnonar. La xarxa d'habitatge de l'esquerra de l'Eixample ha convocat una concentració aquest matí a la Ciutat de la Justícia per fer-li costat i demanar al titular de la companyia, Albert Oller, que s'avingui a negociar. Maite Polo.
Josep Torrent fa gairebé 20 anys que viu de lloguer al bloc del carrer Calàbria de Barcelona i des de l'1 de maig de l'any passat està fora de contracte. Judicialment, el cas està perdut, com ha reconegut a la xarxa el membre de la xarxa d'habitatge de l'esquerra de l'Eixample, Albert Freixa, que intenten forçar una negociació amb la mobilització social.
Aquí legalment no hi ha gaire cosa a fer. L'única defensa que té aquesta gent és la que portem denunciant nosaltres, que és la negociació amb la propietat, que és l'organització a través de la xarxa d'habitatge i el certificat de llogateres i que és la mobilització constant perquè, com s'ha fet ja palès a l'Ajuntament, al districte, als carrers, avui amb aquestes 50 persones, més de 50 estic veient ja, que estem aquí davant, que és que tothom està demanant a l'Albert Oller que negociï i ells estan enrocant amb la judicialització sempre que li convingui, perquè després a l'hora de respectar la llei amb tot el tema dels lloguers socials no ho està fent tant.
Fa un any una quinzena de persones del número 13 del carrer Calàbria van decidir que no marxarien de casa, encara que Lyoness Inversiones no els renovés els contractes de lloguer.
En cultura, una exposició, un recital i una xerrada són els actes que ha programat la Biblioteca Pública de Lleida aquest mes de gener per commemorar l'any fuster. La mostra, sota el títol Una vida il·lustrada, està promoguda per la Institució de les Lletres Catalanes a partir de l'exposició de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, comissariada per Salvador Hortells, i ha anat itinerant fins ara arreu del territori català. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La mostra, que es podrà veure fins al 3 de febrer, repassa la vida i l'obra de Fuster i va acompanyada d'una selecció de documents per endur-se en préstec. L'exposició es pot veure al claustre de l'àrea infantil i juvenil. Paral·lelament, també s'ha organitzat un recital a càrrec de Josep Pedral sota el títol Els homes han parlat en versos sempre. És un repàs a l'obra poètica de Fuster i tindrà lloc el 12 de gener a les 6 de la tarda. Finalment, el 26 de gener també hi haurà una xerrada a càrrec d'Enric Sòria centrada en la concepció de la literatura, la poesia i l'assaig per part de l'escriptor.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda i comencem parlant de futbol, perquè el balaguerí Robert Martínez ha estat presentat aquest migdia com a nou seleccionador de Portugal fins al 2026. El tècnic, que ha estat seleccionador belga els últims 6 anys, signa contracte amb la Federació Portuguesa fins al 2026. Una de les qüestions més mediàtiques sobre les quals li han preguntat ha estat el rol de Cristiano Ronaldo a la selecció.
Quiero contactar con todos los jugadores. La lista de 26 jugadores del último Mundial es mi punto de inicio y Cristiano es un jugador de esa lista. Lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de poder sentarnos y hablar y a partir de ahí crear en 10 semanas el mejor equipo para los partidos para la clasificación de la Eurocopa.
Continuem parlant de futbol, en aquest cas a casa nostra. El Barça viatjarà aquest dimarts cap a l'Aràbia Saudita, on disputarà la Supercopa d'Espanya masculina de futbol en format de final a 4. Els blaugranes, reforçats després del triomf d'aquest diumenge al Metropolitano, s'enfrontaran al Betis a la segona semifinal dijous a les 8 del vespre. Madrid i València obren la competició dimecres. Precisament el club blaugrana ha comunicat aquest dilluns que l'empresa turca Limak Construction serà finalment l'encarregada de la remodelació del Camp Nou, unes obres que s'iniciaran al juny, quan acabi la temporada esportiva. També estrena la competició, tornem a la competició esportiva. En aquest cas, demà, el Barça femení, que jugarà a 8:15 als vuitens de final de la Copa de la Reina a partit únic contra l'Osasuna, al Sadar, a un camp de la primera divisió masculina. A les baixes ja conegudes de jugadors com Graham Hansen, Jana o la de llarga durada d'Alexia Putellas, s'hi ha sumat aquest dilluns la d'Ingrid Engen. La migcampista noruega pateix una lesió al recte anterior del quàdriceps de la cama dreta. El Barça buscarà a Pamplona allargar la ratxa de més de 19 mesos en ple de victòries en les competicions estatals.
És cert que tenim una plantilla molt llarga i això ens donarà l'oportunitat de donar oportunitat a més jugadores, però hem d'afrontar-lo com si fos una final. Juguem al seu estadi, elles estan cinquenes a la Lliga, a la segona divisió, i això implica que hem de tenir la nostra millor versió, no donar per suposat res i afrontar el partit com si fos una final.
Sentíem el tècnic blaugrana Jonathan Giralde. En poliesportiu, els patinadors pretencs Nil Llop i Luisa González han tancat aquest cap de setmana la seva primera participació en un europeu absolut de patinatge de velocitat en gel, el que s'ha disputat a Hamar, a Noruega. Al Prat Ràdio, Míriam Roures.
En categoria masculina, Nil Llop ha estat setè en la general, després de ser també setè en les primeres curses disputades el divendres passat i sisè en les dues que es van fer dissabte. Aquesta actuació ha representat el millor resultat d'un patinador espanyol en un campionat d'Europa absolut.
Finalizo mi primer campeonato d'Europa y la verdad que muy contento, orgulloso de haber finalizado con mi equipo.
En la modalitat femenina, Luisa González ha assolit la 14a posició final en el rànquing, després de ser 12a en la primera cursa dels 500.
Muy feliz de haber vivido esta nueva experiencia, mi primer europeo en la categoria absoluta y con ganas ya del Mundial Junior.
Els dos potalobes se centren ara en preparar les darreres proves de la Copa del Món a Polònia, del mes de febrer, on Nil Llop buscarà assegurar-se la seva presència en el Mundial Absolut, on també debutaria, mentre que Luisa González se centra també ara en el Campionat Mundial Junior.
I tanquem els esports dient que aquest dimarts es reprèn el Rally Dakar després de la jornada de descans d'aquest dilluns. Skyler House en motos i Nasser Al-Attiyah en cotxes dominen les dues principals categories, amb el castellonenc Joan Barreda vuitè en motos i Carles Checa lluitant per ser el top 20 en cotxes.
Gràcies, Roger. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Abel Font al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Alimentació pel sistema immunitari. El sistema immunitari és un sistema força complex que, resumidament, s'encarrega de fer front als patògens i de combatre'ls. És a dir, discerneix entre el que és propi o el que és estrany a l'organisme. Cal tenir present aquest sistema durant tot l'any, però sobretot els mesos de més fred o els canvis sobtats de temperatura de la tardor. És important que les barreres de defensa funcionin correctament per tal d'evitar les infeccions característiques de l'època, com la gastroenteritis o les grips. Per tant, per tal de beneficiar-les i modular-les, cal mantenir una alimentació correcta i enfocada a afavorir el sistema immunitari. A més d'evitar els aliments que poden empitjorar el seu funcionament, com l'excés de sucres d'addició, les farines refinades, els processats, la brioixeria, les grasses saturades provenents d'embotits olis refinats o l'alcohol i el tabac, és important assegurar la presència de certs aliments a la dieta que aportin les vitamines i els minerals necessaris per a reforçar-lo. Per tant, l'alimentació ha de ser rica en fruites i verdures de temporada com els cítrics, la taronja, la mandarina, el kiwi o el caqui, les crucíferes com la coliflor o el bròcoli i els pebrots o el julivert. Totes elles riques en vitamina C, sobretot si es consumeixen crues o poc cuinades. També han de formar part de l'alimentació de tardor les fonts de beta-carotè i provitamina A, com les pastanagues, la carbassa, el moniato o els espinacs, sense oblidar els antioxidants, els aliments rics en vitamina E i els que contenen zinc, seleni i ferro. Els ous, els cereals complets, les llavors com sèsam, el lli i la chia, els fruits secs, l'oli d'oliva verge, les nous de Brasil, màxim un grapat a mà tancada setmanal, els llegums i el peix o el marisc, sobretot el blau petit del Mediterrani com els seitons o el verat. També alguns aliments amb propietats antimicrobianes, antiinflamatòries o fluidificants, com l'all, la ceba, el gingebre o els bolets shiitake. A més, a l'haver-hi una relació estreta entre la salut intestinal i el sistema immunitari, és indispensable mantenir una microbiota sana i, per tant, caldrà portar aliments fermentats com les verdures fermentades tipus kimchi o xucrut o d'altres en conserva com els cogombrets o els derivats lactis naturals, com el iogurt o el kèfir, diàriament. Finalment, i no per això menys important, és interessant realitzar alguna activitat física moderada a l'aire lliure per mantenir-se actiu i assegurar la síntesi de vitamina D. Seguir una alimentació saludable i enfocar a reforçar el sistema immunitari, mantenir-se actiu, assegurar un bon descans i realitzar activitats a l'exterior és imprescindible per prevenir els refredats, les infeccions o les gastroenteritis característiques de l'època.
la xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Més de 3.500 mestres i professors s'incorporen des d'avui en l'inici del tercer trimestre escolar per fer front a la reducció d'una hora lectiva dels docents. Malgrat la mesura, la convocatòria de vaga es manté per finals de mes. Sergi Corral.
Des del sindicat USTEC, Jolanda Segura considera que falten molts acords per complir, mentre des d'Educació no entenen el manteniment de la vaga. La portaveu de Comissions Obreres, Marga Ro Martínez, lamenta que es trenqui la unitat sindical.
Hem sigut conseqüents amb les nostres paraules i amb la nostra promesa, i res més.
I ara aquesta convocatòria de vaga enmig d'un procés de negociació de forma unilateral per part d'un sol sindicat, doncs no ens sembla gaire adequada.
També la Intersindical convoca una aturada de tot el sector sanitari pels dies 24 i 25 de gener, coincidint amb la vaga de metges prevista pel 25 i 26.
Les demandes són similars: més plantilla, millores retributives i més inversió. El coordinador sanitari de l'Intersindical, Néstor Sastre, s'expressava així.
El còctel és explosiu. És tot allò que tu no tinguis que se te'n va, ho hauràs de reforçar amb gent d'altres zones. I quan dic d'altres zones, vull dir doncs, extracomunitaris, bàsicament.
La campanya de trànsit de les festes de Nadal es tanca a Catalunya amb 8 morts en 7 accidents, una víctima més que el 2019.
I a tot l'estat, en el mateix període, han perdut la vida 46 persones, amb una reducció del 25%, però en tot l'any han incrementat en un 4. El ministre Fernando Grande Marlaska demana una reflexió.
La sinistralidad en carretera, como sabéis, nunca es buena, puesto que solo un muerto ya es demasiado. Más cuando hablamos de 1.145 personas fallecidas prematuramente en las carreteras españolas. 3 cada día. Una cifra que nos debe hacer reflexionar.
Veïns i Ajuntament dels Pallaresos al Tarragonès s'oposen frontalment a la instal·lació d'un centre residencial d'atenció educativa per menors.
L'alcalde Jordi Sans assegura que la negativa és per qüestions urbanístiques, mentre que des del Departament de Drets Socials, la secretària d'Infància, Núria Valls, creu que és una excusa.
Som un poble amb un nucli antic, que és el casc antic, que és molt, molt, molt petit, i estem conformats amb 3 grans urbanitzacions. A Tarragona tenen moltes més possibilitats i un ventall més gran d'oportunitats.
No han fet res dolent aquests nens i nenes. Simplement es troben en una situació de vulnerabilitat.
En cultura, una exposició, un recital i una xerrada són els actes que ha programat la Biblioteca Pública de Lleida aquest mes de gener per commemorar l'any fuster.
La mostra, sota el títol Vida Il·lustrada, està promoguda per la Institució de les Lletres Catalanes i ha anat itinerant fins arreu del territori.
Uau, Lleida Ràdio, Míriam García.
La mostra, que es podrà veure fins al 3 de febrer, repassa la vida i l'obra de Fuster i va acompanyada d'una selecció de documents per endur-se en préstec. L'exposició es pot veure al claustre de l'àrea infantil i juvenil.
I en esports, el balaguerí Robert Martínez és el nou seleccionador de Portugal, Roger Sánchez.
El tècnic ja ha estat presentat aquest migdia, signa fins al 2026 i arriba a la banqueta portuguesa després de 6 anys com a seleccionador belga, amb el tercer lloc al Mundial del 2018 com a fita més destacada.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores, el vent encara es deixarà notar en molts indrets del territori, sobretot cap a les cotes més altes del Pirineu i del Prepirineu i també cap a la meitat sud del país, cap a les zones una miqueta més elevades. És aquí on ha de bufar amb més intensitat i des que el Servei Meteorològic de Catalunya mantenim aquest avís activat respecte a la intensitat d'aquest vent. Pel que fa a l'estat del cel, mantindrem aquest cel més ennuvolat cap a la cara nord del Pirineu, aquí també amb una precipitació, amb una cota de neu que de rondar els 1.200 metres, tot i que puntualment podria arribar a baixar fins als 1.000 metres. I a la resta del Pirineu també hi arribaran els núvols, tot i que han de ser una miqueta menys compactes que cap a la cara nord. També hi haurà alguns núvols aquest inici de la tarda cap a la zona de l'Alt i Baix Empordà i podria descarregar alguna precipitació, en qualsevol cas molt puntual i també feble. A la resta del territori, en canvi, pot pot haver-hi alguns núvols, però el sol ha de ser el protagonista i també mantindrem aquest ambient agradable i suau, sobretot cap a la zona del litoral i prelitoral, també com a conseqüència del mateix vent que tendirà ja a afluixar de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. De fet, Protecció Civil ha tancat ja l'alerta del Pla Vencat un cop finalitzat l'episodi de fort vent.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La polèmica ha centrat de nou l'inici del segon trimestre escolar, la incorporació de 3.566 mestres i professors nous per fer front a la reducció d'una hora lectiva als docents no ha impedit el creuament de retrets entre el conseller d'Educació i el sindicat majoritari USTEC.
Josep González Cambray ha criticat la vaga convocada pel sindicat el 25 i 26 d'aquest mes, sobretot després que avui ha entrat en vigor una de les mesures que va apaivagar la darrera convocatòria d'aturades, la reducció d'una hora lectiva per mestres i professors. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha respost al conseller des de la xarxa i diu que les posicions estan encara ben allunyades.
Sigui com sigui, més d'un 1.300.000 alumnes han tornat aquest dilluns a les aules per iniciar el segon trimestre escolar. Rana Ruiz.
Els mestres de primària i els professors de secundària redueixen a partir d'avui una hora setmanal el temps de classe a l'aula i recuperen d'aquesta manera l'horari previ a les retallades, una de les seves principals reivindicacions durant les vagues del curs passat. Per compensar-ho, més de 3.500 nous docents s'han incorporat al sistema. En aquest context, el conseller d'Educació, Josep González Cambray, diu no entendre la convocatòria de vaga del sindicat USTEC i la seva portaveu, Iolanda Segura, deixa entreveure que l'hora lectiva és un acord ja amortitzat perquè n'hi ha d'altres pendents. Són declaracions a la xarxa.
Hem sigut conseqüents amb les nostres paraules i amb la nostra promesa, i res més.
Una convocatòria de vaga que USTEC ha convocat de manera unilateral i que el sindicat Comissions Obreres lamenta perquè s'ha trencat la unitat sindical. Tot i això, Comissions manté perfil propi davant el sindicat USTEC, també davant Educació. Una de les principals negociadores del sindicat és Marga Romartínez, també en declaracions a la xarxa.
I ara aquesta convocatòria de vaga enmig d'un procés de negociació de forma unilateral per part d'un sol sindicat, no ens sembla gaire adequada.
Es preveuen nous contactes aquesta setmana entre Educació i els sindicats per avançar en el document d'acords pendents i clarificar l'escenari.
Més mobilitzacions. La Intersindical convoca una aturada de tot el sector sanitari pels dies 24 i 25 de gener. Una mobilització que coincideix amb l'organitzada pel Sindicat Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat pel 25 i 26. Les demandes són similars. Més plantilla, millores retributives i més inversió. David Navarro.
Segons la Intersindical, es convoca tot el sector a la vaga perquè els problemes de la sanitat no són exclusius d'un únic col·lectiu. Sous precaris i males condicions laborals que condueixen al col·lapse. Per això cal apujar salaris i complements, augmentar plantilla i cobrir absències a banda de baixar ràtios. D'aquesta manera, segons ha explicat el coordinador de la Intersindical a l'àmbit sanitari, Néstor Sastre, es podria evitar la fugida de professionals.
El còctel és explosiu. És tot allò que tu no tinguis que se te'n va, ho hauràs de reforçar amb gent d'altres zones. I quan dic d'altres zones, vull dir extracomunitaris, bàsicament.
Jubilacions voluntàries als 60 anys o una xarxa única, pública i gratuïta són altres de les demandes de la Intersindical. El sindicat rebutja per insuficient la pujada salarial acordada entre Salut, les patronals, UGT, Comissions Obreres i el sindicat d'infermeria SATSE.
Notícies en xarxa.
En clau política, sense avenços en les negociacions de pressupostos.
Estan a l'espera dels resultats de la nova reunió que han mantingut Esquerra i PSC aquesta tarda. Els republicans creuen que només falta voluntat per tancar un pacte, mentre que els socialistes esperen resposta a les seves demandes. Per la seva banda, Junts reclama recuperar el tarannà independentista per tirar endavant els comptes.
La polèmica se centra ara en la cimera hispano-francesa de la setmana que ve. Mont Carvajal.
Després d'un cap de setmana sense reunions amb Esquerra Republicana, la portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha dit que ara li toca al president moure fitxa.
I també és el responsable de que Catalunya pugui tenir uns pressupostos, si no és amb nosaltres,
haurà de buscar altres suports. És obligatori que Catalunya tingui uns pressupostos pel bé dels catalans i les catalanes.
També Junts per Catalunya manté la mà estesa per als pressupostos, si bé no es reuneixen amb el govern des del 22 de desembre. Pel que fa a la cimera hispano-francesa que se celebrarà a Barcelona el proper dijous 19 de gener, els comuns i el PSC la valoren, els socialistes a més esperen que el president aragonès hi tingui un paper, mentre que Junts, en canvi, la rebutja de ple. El portaveu de Junts, Josep Rius, l'ha qualificat de menysteniment cap al 80% dels catalans.
Aquesta trobada, disculpin, és un menyspreu cap a la majoria parlamentària independentista que hi ha al Parlament de Catalunya i també cap a la immensa majoria de catalans, aquell 80%, que volen que el conflicte entre Catalunya i Espanya se solucioni amb l'exercici del dret a l'autodeterminació dels ciutadans de Catalunya.
Mentrestant, Esquerra Republicana és l'única formació que manté optimisme respecte a la imminència d'un acord per als pressupostos i com Junts per Catalunya participarà en les mobilitzacions contra aquesta cimera.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La campanya de trànsit de les festes de Nadal s'ha tancat a Catalunya amb 8 morts en 7 accidents, fet que representa una víctima més que el 2019, l'últim referent prepandèmia. A tot l'estat, en el mateix període nadalenc, han perdut la vida 46 persones, amb una reducció del 25%, una dada però que contrasta amb un increment anual del 4%. Jordi Casino.
Tot i que des del Servei Català de Trànsit el període nadalenc no es considera una operació especial entre el 22 de desembre de l'any passat, quan van començar les vacances escolars, i aquest diumenge, dia 8 de gener, han mort a les carreteres catalanes 8 persones en 7 accidents, una més que el 2019, any de referència prepandèmic, tot i que 4 menys que l'any passat. A nivell de tot l'estat, el període nadalenc s'ha tancat amb una reducció de morts del 25% respecte a fa 3 anys, una bona notícia que contrasta amb un increment anual de morts del 4%. Fernando Grande Marlaska és el ministre de Interior.
La siniestralidad en carretera, como sabéis, nunca es buena, puesto que solo un muerto ya es demasiado. Más cuando hablamos de 1.145 personas fallecidas prematuramente en las carreteras españolas. 3 cada día. Una cifra que nos debe hacer reflexionar.
La dada espanyola amb aquest increment de morts del 4% contrasta amb la xifra catalana, que va tancar l'exercici del 2022 amb una reducció de les víctimes del 10%.
Encara parlant de mobilitat, Renfe ha començat aquest dilluns a retornar les fiances dels abonaments gratuïts. Ho poden fer totes aquelles persones que hagin realitzat un mínim de 16 viatges. Els usuaris que van pagar en efectiu podran reclamar-les a partir del proper diumenge. Ràdio Sabadell, Karen Madrid.
No recuperaran els diners, en canvi, els usuaris que no hagin realitzat aquests 16 recorreguts. Tampoc podran reclamar els que en 3 ocasions o més hagin reservat plaça en un tren de mitja distància i, finalment, no hagin viatjat. Els usuaris que haguessin adquirit el títol bonificat amb targeta de crèdit rebran la fiança de forma automàtica. Els que paguessin en efectiu poden reclamar-les a partir del diumenge 15 a qualsevol estació de Renfe. Tot i el retorn de les fiances, la bonificació dels bitllets de Rodalí i mitja distància es mantindrà aquest 2023. Les noves targetes ja es poden comprar i seran vàlides fins al 30 d'abril, moment en què retornarà la fiança amb les mateixes condicions que en aquesta primera tanda.
I encara en l'àmbit ferroviari, l'edifici modernista de l'estació de les Planes dels Ferrocarrils de la Generalitat tornarà al seu aspecte original. El projecte, que començarà a executar-se aquest any, inclou l'eliminació de l'actual marquesina. Cugat Mèdia, Sergi Crusells.
Les obres per reformar l'edifici de l'estació de les Planes per tornar-lo al seu aspecte original començaran aquest any. El canvi principal serà l'eliminació de la marquesina de l'edifici, que es va incorporar anys més tard de la seva inauguració, i ara, amb l'andana principal, ha perdut la seva funció. A més, suposa un esforç arquitectònic important per a l'edifici que es vol eliminar per evitar malmesos innecessaris. A part de la retirada de la marquesina, s'hi farà una rehabilitació per recuperar els ornaments i la paleta de colors original, que s'ha anat perdent arran de diverses reformes que hi ha hagut al llarg dels seus més de 100 anys d'història. També reformarà el vestíbul de l'edifici per recuperar els materials i colors propis, s'arreglaran desperfectes i es millorarà l'accessibilitat. L'estació es va fundar l'any 1916 com una avançada del tren que arribaria al Vallès uns anys més tard i és d'estil modernista tardà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Presó provisional pel presumpte autor de l'apunyalament mortal de la via Júlia, Barcelona.
El jutge ha decretat l'ingrés a presó comunicada i sense fiança per al presumpte autor de l'apunyalament mortal d'un home a la nit de Reis, a la Via Júlia. L'home ha passat aquest dilluns a disposició judicial després que els Mossos d'Esquadra confirmessin que era qui havia fet la ganivetada mortal. La investigació policial continua oberta perquè podrien haver-hi més persones implicades en la baralla que va propiciar el crim. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l'home s'ha acollit al dret de no declarar davant del jutge que ha obert causa per l'assassinat.
I el detingut a Vilafranca, com a presumpte autor de retenció il·legal i violació d'una menor, la matinada de dissabte, en sortir d'una discoteca, passarà demà a disposició judicial. La menor va presentar denúncia als Mossos després de poder sortir de casa del presumpte agressor. Mentrestant, d'aquí uns minuts, l'Alt Penedès es manifesta pels dos casos de violència masclista que s'han viscut en un cap de setmana. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
Avui a les 8 del vespre, l'Assemblea Feminista a la Ruda ha convocat una concentració a la plaça de la Vila de Vilafranca per rebutjar la violència de gènere que s'ha viscut aquest cap de setmana a la comarca. Per una banda, s'ha descobert el cos d'una dona assassinada per la seva parella el 2021 en una finca de Pontons i per l'altra, una jove de 17 anys ha estat agredida sexualment a Vilafranca. Respecte a aquest últim cas, un home de 35 anys ha estat detingut per estar acusat d'haver retingut i violat la menor a la sortida d'una discoteca de Vilafranca la matinada de dissabte. La jove, quan va poder escapolir-se, va presentar denúncia als Mossos d'Esquadra, que van obrir una investigació per esclarir els fets. Ràpidament, la policia va poder identificar i localitzar els sospitós, així com el domicili on vivia. Finalment, el va detenir poques hores després de l'agressió sexual a casa seva. La policia no només l'ha arrestat per un delicte d'agressió sexual, sinó també per detenció il·legal. Per la seva banda, l'Ajuntament de Vilafranca feia públic diumenge a la tarda un comunicat on condemnava rotundament l'agressió i qualsevol mena de violència masclista. El cas, sota secret de sumari, està en mans del jutjat de Vilafranca. La concentració d'aquest vespre, a banda dels dos casos d'aquest cap de setmana, servirà per mostrar el rebuig per les 99 dones assassinades el 2022 i els primers feminicidis del 2023.
I la investigació dels Mossos d'Esquadra descarta que hi hagués agressió sexual en les polèmiques imatges enregistrades a la discoteca Huaca de Sabadell a finals de 2022 i que es van fer virals.
Així ho ha conclòs la investigació dels Mossos d'Esquadra, que ha revisat les càmeres del local i després d'interrogar diversos testimonis. També, segons fonts policials, en l'anàlisi toxicològic s'ha descartat que la jove de 16 anys que apareix en l'enregistrament fent una fel·lació estigués sota els efectes de la droga. El treball policial, però, no ha acabat i se segueix amb les indagacions per trobar el o els responsables de la difusió de la gravació. El càstig, tal com recull el Codi Penal, pot ser de fins a un any de presó.
Més qüestions. Polèmica al municipi dels Pallaresos, al Tarragonès, per la instal·lació d'un centre residencial d'atenció educativa per menors, els pares dels quals no se'n poden fer càrrec. Veïns i ajuntaments s'hi oposen frontalment, mentre des del Departament de Drets Socials lamenten els recels i prejudicis del municipi. Helena Puigdueta.
L'Ajuntament fins i tot ha suspès durant un any l'atorgament de llicències d'obres i usos, fet que alguns interpreten com un intent de frenar l'obertura del centre. En declaracions a la xarxa, però, l'alcalde Jordi Sans desvincula una cosa de l'altra.
Som un poble amb un nucli antic, que és el casc antic, que és molt, molt, molt petit, i estem conformats amb tres grans urbanitzacions. A Tarragona tenen moltes més possibilitats i un ventall més gran d'oportunitats.
Però la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Núria Valls, qualifica d'excusa aquests arguments, puntualitzant que aquests nanos no necessiten cap servei especial i lamenta que, malgrat tot, se'ls estigmatitzi.
No han fet res dolent, aquests nens i nenes. Simplement es troben en una situació de vulnerabilitat i, com a societat, al contrari, hauríem d'estar més oberts a poder protegir-los.
La secretària d'Infància recorda que es tracta d'un grup de 20 infants d'entre 6 i 14 anys que necessiten un canvi d'ubicació perquè el centre de Tarragona on viuen actualment no reuneix les condicions necessàries.
Els serveis socials de l'Ajuntament de Lleida han tancat el 2022 amb la gestió de gairebé 17.000 expedients. Es consolida així el servei d'assistència UAC 360 social, que inclòs el WhatsApp com una eina per facilitar els tràmits electrònics. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Per facilitar i agilitzar les gestions, des de fa uns mesos els usuaris poden aportar la documentació als serveis socials a través de WhatsApp. Tal com explica el PENCAP Miquel Puyo, la millora de l'accessibilitat als drets socials és imprescindible.
Són imprescindibles per facilitar l'accés, especialment les persones més vulnerables o les persones amb menys recursos són les que s'han de relacionar en múltiples ocasions amb l'administració i amb els serveis socials. Per tant, facilitar-ho, reduir el volum de documentació, sobretot de documentació en paper que han d'aportar, és important.
El Servei d'Assistència Telefònica per Tràmits Electrònics, OH360, instaurat per la Paeria el 2021, és el model establert per la majoria de consistoris.
I vist per sentència el judici contra el primer veí de la Casa Ursola de Barcelona que el grup inversor propietari del bloc vol desnonar. La xarxa d'habitatge de l'Esquerra de l'Eixample ha convocat una concentració aquest matí a la Ciutat de la Justícia per fer-li costat i demanar al titular de la companyia, Albert Oller, que s'avingui a negociar. Maite Polo.
Josep Torrent fa gairebé 20 anys que viu de lloguer al bloc del carrer Calàbria de Barcelona i des de l'1 de maig de l'any passat està fora de contracte. Judicialment, el cas està perdut, com ha reconegut a la xarxa el membre de la xarxa d'habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, Albert Freixa, que intenta enforçar una negociació amb la mobilització social.
Aquí legalment no hi ha gaire cosa a fer. L'única defensa que té aquesta gent és la que portem denunciant nosaltres, que és la negociació amb la propietat, que és l'organització a través de la xarxa d'habitatge i el certificat de llogateres, i que és la mobilització constant perquè, com s'ha fet ja palès en l'Ajuntament, el districte, els carrers, avui amb aquestes 50 persones, més de 50 estic veient ja, que estem aquí davant, que és que tothom està demanant a l'Albert Oller que negociï i ells estan rocant amb la judicialització sempre que li convingui, perquè després a l'hora de respectar la llei amb tot el tema dels lloguers socials no ho està fent tant.
Fa un any una quinzena de persones del número 13 del carrer Calàbria van decidir que no marxarien de casa, encara que Lyones Inversiones no els renovés els contractes de lloguer.
En cultura, una exposició, un recital i una xerrada són els actes que ha programat la Biblioteca Pública de Lleida aquest mes de gener per commemorar l'any fuster. La mostra, sota el títol Una vida il·lustrada, està promoguda per la Institució de les Lletres Catalanes a partir de l'exposició de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, comissariada per Salvador Ortells. I ha anat itinerant fins ara arreu del territori català. Ho ha dit Lleida Ràdio, Míriam García.
La mostra, que es podrà veure fins al 3 de febrer, repassa la vida i l'obra de Fuster i va acompanyada d'una selecció de documents per endur-se en préstec. L'exposició es pot veure al claustre de l'àrea infantil i juvenil. Paral·lelament, també s'ha organitzat un recital a càrrec de Josep Pedral sota el títol Els homes han parlat en versos sempre. És un repàs a l'obra poètica de Fuster i tindrà lloc el 12 de gener a les 6 de la tarda. Finalment, el 26 de gener també hi haurà una xerrada a càrrec d'Enric Sòria centrada en la concepció de la literatura, la poesia i l'assaig per part de l'escriptor.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda i comencem parlant de futbol perquè el protagonista del dia és el balaguerí Robert Martínez, presentat aquest migdia com a nou seleccionador de Portugal. El tècnic, que ha estat seleccionador belga els darrers 6 anys, signa contracte amb la Federació Portuguesa fins al 2026. A la roda de premsa li han preguntat per la qüestió més mediàtica, l'encaix de Cristiano Ronaldo a la selecció.
Quiero contactar con todos los jugadores. La lista de 26 jugadores del último Mundial es mi punto de inicio. Y Cristiano es un jugador de esa lista. Lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de poder sentarnos y hablar. Y a partir de ahí, crear en 10 semanas el mejor equipo para los partidos, para la clasificación de la Eurocopa.
Continuem parlant de futbol perquè el Barça viatjarà aquest dimarts. A 1:15 del migdia sortirà l'avió cap a l'Aràbia Saudita, on disputarà la Supercopa d'Espanya masculina de futbol, que es disputa en format de final a 4. Els blaugranes, reforçats després del triomf al Metropolitano, s'enfrontaran al Betis a la segona semifinal dijous a les 8 del vespre. Precisament, el club blaugrana ha comunicat aquest dilluns que l'empresa turca Limak Construction serà finalment l'encarregada de la remodelació del Camp Nou, unes obres que s'iniciaran al juny, quan acabi la temporada esportiva. Aquest dimarts també estrena competició el Barça femení, que jugarà a 8:45 als vuitens de final de la Copa de la Reina, que es disputen a partit únic, serà contra l'Osasuna, al Sadar. A les baixes ja conegudes de jugadores com Graham Hansen, Jana o la de llarga durada d'Alexia Putellas, s'hi ha sumat aquest dilluns la d'Ingrid Engen. La migcampista noruega pateix una lesió al recte anterior del quàdriceps de la cama dreta. El Barça buscarà a Pamplona allargar la ratxa de més de 19 mesos en ple de victòries en les competicions estatals.
És cert que tenim una plantilla molt llarga i això ens donarà l'oportunitat de donar oportunitat a més jugadores, però hem d'afrontar-lo com si fos una final. Juguem al seu estadi, elles estan cinquenes a la Lliga, a la segona divisió, i això implica que hem de tenir la nostra millor versió, no donar per suposat res i afrontar el partit com si fos una final.
Sentíem el tècnic blaugrana Jonathan Giralde. Tant poliesportiu, els patinadors pretencs Nil Llop i Luisa González han tancat aquest cap de setmana la seva primera participació en un europeu absolut de patinatge de velocitat en gel, el que s'ha disputat a Hamar, Noruega. Al Prat Ràdio, Míriam Roures.
En categoria masculina, Nil Llop ha estat setè en la general, després de ser també setè en les primeres curses disputades el divendres passat i sisè en les dues que es van fer dissabte. Aquesta actuació ha representat el millor resultat d'un patinador espanyol en un campionat d'Europa absolut.
Finalizo mi primer campionat d'Europa y la verdad que muy contento, orgulloso de trabajo realizado con mi equipo.
En la modalitat femenina, Luisa González ha assolit la 14a posició final en el rànquing, després de ser 12a en la primera cursa dels 500.
Muy feliz de haber vivido esta nueva experiencia, mi primer europeo en la categoria absoluta y con ganas ya del Mundial Junior.
Els dos potalobes se centren ara en preparar les darreres proves de la Copa del Món a Polònia, del mes de febrer, on Nil Llop buscarà assegurar-se la seva presència en el Mundial Absolut, on també debutaria, mentre que Luisa González se centra també ara en el Campionat Mundial Júnior.
I tanquem els esports dient que aquest dimarts es reprèn el Rally Dakar després de la jornada de descans de dilluns. Els líders són Skyler House en motos i Nasser Al-Attiyah en la categoria de cotxes.
Moltíssimes gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Abel Font, el control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. We'll be right back.
It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Andrea Medina. La Intersindical convoca una aturada de tot el sector sanitari per als dies 24 i 25 de gener, una mobilització que coincideix amb l'organitzada pel Sindicat Metges de Catalunya i la Mesa Sindical de Sanitat per als 25 i 26. Les demandes són similars, més plantilla, cobrir absències, millores retributives i més inversió. Segons ha explicat el coordinador de la Intersindical a l'àmbit sanitari, Néstor Sastre, es podria evitar la fugida de professionals.
El còctel és explosiu. És tot allò que tu no tinguis que se te'n va, ho hauràs de reforçar amb gent d'altres zones. I quan dic d'altres zones, vull dir doncs, extracomunitaris, bàsicament. I tampoc és normal és que tu propaguis o part de la nostra societat invertim en els professionals i això no reverteix en la nostra societat.
Jubilacions voluntàries als 60 anys o una xarxa única, pública i gratuïta són altres de les demandes de la Intersindical. El sindicat rebutja per insuficient la pujada salarial acordada entre Salut, les patronals UGT, Comissions Obreres i el sindicat d'infermeria SATSE. Reobre el dispensari del barri Gaudí de Reus després de més de gairebé